Mediaros, estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia, sóc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dijous 5 de novembre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. L'alcalde de Peñíscola reclama al govern autonòmic la licitació del tram de la CB-141 prevista per aquesta tardor i avui estarà la mañana de COPE en el Maestrat per explicar-nos quin tipus d'obra s'executarà en aquest vial. D'altra banda, Vinaròs està estudiant la possibilitat d'acollir-se al programa del Fons FEDER per garantir el desenvolupament urbà sostenible i l'alcalde, Enric Pla, ha participat en una reunió amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per conèixer quin és l'abast d'aquest fons i, per tant, ens explicarà què són els Fons FEDER i com se'n pot beneficiar la ciutat de Vinaròs. I és dijous i com cada setmana obrirem la finestra de les aules per tal de conèixer els projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Raül Puigol avui entrevistarà el diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, que ens contarà els plans provincials de formació per aturat. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada parlarem amb l'enginyer de telecomunicacions Àngel Alberic. Aquest jove benicarlandó ha sigut premiat com un dels 10 joves investigadors espanyols a tindre en compte, segons la revista MIT, de la prestigiosa Universitat de Boston. Precisament des de Boston ens ha fet unes declaracions aquest jove benicarlandó. Per un altre costat, el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida, Carxofa de Benicarló, Francisco Lluch, ens contarà com han transcorregut unes jornades que s'han dut a terme a l'Escola d'Hostaleria del Grau de Castelló i en el que la carxofa maridada amb cervesa ha sigut la protagonista. I tancarem el nostre programa parlant del Xiringuito de Pepe, que està ja rodant part dels exteriors de la segona temporada a Peñíscola. I per tant, Laura Hidalgo, que és la responsable de la Film Office de l'Ajuntament, ens contarà l'última hora sobre aquest rodatge. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem com sempre en titular. L'alcalde de Peñíscola reclama al govern autonòmic la licitació del tram de la CB-141 prevista per aquesta tardor. Andrés Martínez demana a la Generalitat Valenciana el seu compromís amb la continuació dels projectes redactats per a l'execució dels vials estratègics amb l'objectiu de la millora de la vertebració i les comunicacions en el municipi. Vinaròs estudia acollir-se al programa de Fons FEDER per garantir el desenvolupament urbà sostenible. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori convoca els municipis de més de 10.000 habitants de la província. El Partit Popular de Vinaròs lamenta que el tripartit no informa els ciutadans sobre l'exposició pública del cens per a les eleccions del 20 de desembre. El portaveu adjunt popular Lluís Gandia assegura que al govern de la transparència no li importa que els vinarossencs sàpiguen si estan inclosos o no en el cens. Comprar a Vinaròs té premi, torna a repartir 1.200 euros entre els clients dels comerços locals. El proper sorteig correspondrà a les compres realitzades entre l'1 i el 30 de novembre. A Benicarló, un total de 40 persones han estat premiades amb un xec de 50 euros per haver comprat als comerços de la ciutat els dissabtes a la vesprada durant el mes d'octubre. I sense novetats en els trens de Rodalies, el Ministeri de Foment s'ha compromès a estudiar les propostes sobre els trens de Rodalies a les comarques del nord que han presentat un grup de regidors de Compromís de la província de Castelló, però no ha oferit cap solució a curt termini, segons han anunciat des dels consistoris de Vinaròs i Benicarló, que van participar en aquesta reunió. Són les 12 i 34 minuts del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 13,4 graus i la màxima es situa al voltant dels 19,3. Els termòmetres a Benicarló marquen una mínima de 12,1 i una màxima de 21,7. Mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una mínima de 13,4 i una màxima de 19,7. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 10,6 i una màxima en aquests moments de 16,9. Si ens fixem en el pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà, a la zona litoral, cel completament assolellat. Temperatures com les d'avui. Les mínimes es situaran al voltant dels 14 i les màximes bregaran els 20 graus. A l'interior mateix pronòstic a la costa cel assolellat i lleugerament més altes les temperatures que les d'avui. La mínima estarà al voltant dels 9 i les màximes al voltant dels 18 graus. temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop&Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a la major part de la xarxa viària, a excepció de la P7 a Peníscola i Alcalà de Xivert, on hi ha obres a la carretera, i a la CB14 a Morella. I recorda que aquesta mateixa tarda, a partir de les 4 i quart de la tarda, es talla la variant de la Nacional 340 a l'alçada de Vinaròs per tal de demanar la gratuïtat de la P7. Així que molta precaució. 12:36, comencem.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I avui anem a començar la mañana de COPE en la maestra parlant d'una vella reivindicació per part del consistori Peníscola. Ens estem referint a la CB141. Ahir va hi haure una visita a la Direcció General d'Obres Públiques i tenim amb nosaltres a l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez. Andrés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Conta'ns per què heu reivindicat davant de la Direcció General d'Obres Públiques que s'execute de la forma més ràpida possible la CB141, no? Que tants problemes està donant al municipi en el tema de la congestió del trànsit.
Bueno, pues perquè havíem volgut abordar els pressupostos i no contempla la quantitat que estava previst per a finals d'anys que d'alguna forma es licités el tramo que comprèn entre Estivalis i la rotonda que n'havia provisional en la creu i en Camí de Vallès. Era un tramo que era molt necessari. Se va dir per part de Conselleria a principis d'any que se licitaria en càrrec a les partides de conservació de seguretat de carreteres, i al veure que en aquest cas a l'Otoño no s'ha licitat i també hem vist que no estan els pressupostos, doncs vam entendre convenient pues, anar a reivindicar per tal de que quan antes figuren en els pressupostos de la Generalitat.
Quina ha sigut la resposta per part de la Generalitat? En seu receptius?
Bueno, en un principi hem dit que per aquest any que ve pues, que no tenen diners, tal, que mirarien per l'any següent, receptius en quant a que és una carretera que necessita la seguretat i que es van fer els tramos entre Atalaies i Estivalis i el que és el camí del mig, el que és la carretera Peníscola de Benicarlo, i que d'este tramo se va asfaltar hasta la creu. Jo li comentava que de fet se va obviar un quilòmetre la renovació del paviment precisament perquè pensaven licitar a canviar del govern. Pues, esperem que quan antes sigui una prioritat per al nou govern de la Generalitat.
Alcalde, el projecte contempla una carretera, diguéssim que una perllongació de la que ja està arreglada.
Bueno, el projecte és un projecte de Via Verda. Primer i vam primar, i el projecte està redactat per part de la Conselleria, i no és algo que ens inventem, que la il·luminació és fonamental, que hi havia pues, també una part en el que són voreres, i també per a carril bici, i després un carril d'anar i un de tornar. No es tracta que és una carretera que es corre molt, sinó que sigui funcional, que sigui segura, tant per a vianants, per a vehicles, com per a la gent que va en bicicleta.
Per un altre costat, també ho he plantejat, millores al que és l'accés per la zona sud a Peníscola, no?
Bueno, hi ha un estudi previ que va fer la Conselleria en el seu moment, en diverses variacions, però llavors ja ens ha dit Conselleria que allò és Ribera del Mar, és el que és el sol de domini marítimo terrestre, i que també pues, precisarà d'uns informes de costes, i l'únic que se va concretar és de fer d'alguna forma una comissió a tres bandes en la qual estigui tant la Generalitat, a una altra estigui el Govern d'Espanya, a l'altra l'Ajuntament, per buscar vies de solució per a que la gent al futur accedi en menys dificultats que adquirix en l'actualitat, tant per a anar en bicicleta com per a passejar, com inclús per a vehicles. Ells plantejaven la possibilitat en un dia de demà de fer un vial interior, que clar, això té un cost molt considerable, un vial interior que lliuraria el que és la línia de el que són vehicles, i això bueno, és difícil, ni a part sud pues, estarà, no serà fàcil la solució que se li dona, i en ambos casos les competències no són municipals. Jo comprenc que la gent el primer que veu és l'Ajuntament, i nosaltres estem precisament per a ser reivindicatius, per a, independentment del color que n'hi hagi en les institucions, demanem, i demanem per a poder solucionar problemes endèmics que té el poble de Peníscola.
Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Són les 12:40 del matí. Tenim moltes coses més que contar-te, però serà després d'aquesta pausa publicitària.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champáns y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaroz, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
En tu supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz, las mejores ofertas. Hasta el 8 de noviembre, pechuga de pollo 4,59 el kilo, cuartos traseros de pollo 1,99, chuletas de cerdo 3,59, bananas 0,85, tomate de ensalada 1,59 el kilo y cientos de artículos al 70% la segunda unidad. No lo encontrarás más barato. Hasta el 8 de noviembre, aprovecha esta magnífica oferta de supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz. Supermercado Simpli, en San Carles de la Rápida, calle San Isidro 73, y en Vinaroz, calle San Francisco. La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I de Peñíscola ens desplacem a continuació fins Vinaròs, que estudia acollir-se al programa de fons FEDER per garantir el desenvolupament urbà sostenible. Ha sigut en el transcurs d'una reunió que ha mantingut amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Enric Pla és l'alcalde de Vinaròs. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Conta'ns, perquè ho ha assistit en la companyia del regidor responsable de l'àrea d'ordenació del territori i urbanisme, de Jan Baix, ho ha assistit a una reunió convocada per la pròpia Conselleria d'Habitatge, precisament per tal de parlar de les convocatòries dels fons europeus FEDER, no?
Sí, bueno, ja fa temps que, ja fa setmanes que va haver una altra convocatòria en València, i ara pues, es tracta un poc d'anar perfilant aquests fons, que són en aquesta ocasió uns fons destinats al desenvolupament urbà sostenible e integrat. És un programa europeu a mig plaç, perquè serien uns projectes final d'anys 2020-2022, i es tracta de poder acollir-se dins de, pues, per una sèrie d'actuacions urbanístiques sostenibles amb elements com les energies, com la renovació de barris, la rehabilitació de barris, les actuacions urbanístiques en edificis concrets que siguin necessaris, l'eficiència energètica i tot això pues, dins d'un projecte. Se tracta sobretot de la idea que la Unió Europea té, és que les ciutats, en comptes d'anar fent parxes d'una manera més o menys puntual, pues, ho facin dins d'una perspectiva a llarg plaç per anar a transformar-se en ciutats intel·ligents, en ciutats sostenibles i en ciutats integradores socialment.
A més, se busca també l'estratègia global, no? De fet, crec que us han aconsellat començar a establir una estratègia comuna amb ciutats del voltant, com per exemple Benicarló, no?
Bé, aquesta és una manera, en principi, aquests fons estan pensats per a ens urbans i la idea que té Europa d'ens urbà és més gran, no? Aleshores, pues sí, encara que en Espanya el Ministeri va demanar que l'estratègia es fera en municipis superiors a 20.000 habitants, però un poc la idea que ells van traure, el Ministeri de Foment i també la Generalitat, pues és que Europa d'alguna manera busca una actuació en ens urbanístics més globals, i aleshores pues, ens han aconsellat en alguns casos. Fa uns mesos ja van plantejar per part de les villes que estan les ciutats de la Plana de fer algunes actuacions conjuntes en aquest tema, i aquí pues, podríem ser, no ho tenim definit encara, però estem buscant la possibilitat, pot ser, de compartir l'estratègia Benicarló i Vinaròs.
Quin seria el primer pas que s'hauria de fer per tal de saber, no? Quins són els objectius i cap a on vol anar la ciutat de Vinaròs en matèria d'ordenació del territori?
Bueno, en principi la pròpia convocatòria, encara que no ha sortit encara, és molt exigent en el sentit de que el que busca és, podríem dir, que un autoconeixement gran, és a dir, demana una quantitat molt gran de dades respecte a tot tipus de dades demogràfiques, geogràfiques, cartogràfiques, en temes energètics, I sí que és veritat que, d'alguna manera, el que tindria que marcar l'estratègia, el que busca Europa, fonamentalment va en aquest triple sentit que he dit jo abans. Ciutats intel·ligents, és a dir, que n'hi hagi un pas cap a les smart cities, la possibilitat de gestió integral, la possibilitat de gestions telemàtiques, la facilitació al ciutadà de les gestions, ciutats sostenibles, tot el tema de l'energia davant del canvi climàtic, davant de les actuacions estalviadores, de les energies renovables, un terreny d'un per cent, pues, Espanya i el govern espanyol ha fet un gran retrocés els darrers anys. I finalment, ciutats integradores, és a dir, la ciutat ha de ser una ciutat sense guetos, ha de ser una ciutat que doni treball, ha de ser una ciutat on siga amable i on hi hagi una integració entre diferents, les diferents situacions socials, on s'acabe en la infravivenda, on se rehabiliten els barris antics en comptes de construir barris nous. Hi ha una definició que va fer la consellera i que a mi, la veritat, em va parecer molt adient, i és que va dir que, tradicionalment, quan se pensa en la rehabilitació urbana es pensa en pedra, i d'alguna manera la Unió Europea volia que en aquest nou grup de programes se pensara en pedra i en carn. És a dir, en
l'element,
sí, l'element humà també. Jo crec que és el gran desafiament que té una Europa que pot ser en molts aspectes urbanístics envellida, o com és en el cas d'aquí de les nostres ciutats del litoral, pues molt castigada per l'especulació urbanística, per la crisi immobiliària, i realment la rehabilitació urbana amb un sentit global. Jo crec que això és el que d'alguna manera xoca molt en els nostres plantejaments municipalistes espanyols, molt cortoplacistes sempre, molt de fer ara l'última ocurrència de cara a empater l'electorat. Ho estem veient, no sé, jo penso un poc en l'espectacle electoral que ens va donar la ministra de Foment fa uns dies quan va inaugurar el tros este de la carretera de la circunvalació, sí, que va prometre coses, no sé, pues com que ara el 10 de desembre tindríem ja el bono de Rodalies per als habitants de Vinaròs i de Benicarló, coses d'estes, que després no se traduïssin en res en concret ni són accions concretes, però bueno, que d'alguna manera jo penso que n'hi ha que buscar, que Europa ens demana als espanyols, suposo que a altres llocs d'Europa, que totes les actuacions que nosaltres farem en el futur, perquè no sé si avui hi ha temps per explicar el que serien aquests fons FEDER, però d'alguna manera luego són actuacions molt variades, perquè una cosa és l'estratègia i després com es traduix això en accions concretes. I seria que totes aquestes accions concretes anaren sempre dins d'un sentit global, que quan s'arreglarà un carrer no s'arreglarà només un carrer, sinó que es pensarà en la qüestió energètica, en el futur de les comunicacions, en la rehabilitació dels carrers, de les cases, bueno, un poc.
De forma integral, vamos. Doncs Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per explicar-nos una miqueta en què consisteixen. Evidentment estaríem parlant hores i hores del fons FEDER, no?
No, perquè també tenen contrapartida, que vull dir que també fa moltes obligacions financeres a l'Ajuntament i no estem en una situació tampoc...
Ningú deixa diners perquè
bona.
Sí, eh? Ningú
no,
deixa...
Bueno, una de les qüestions que nosaltres vam plantejar els alcaldes veure és que realment encara que la Unió Europea té el 50%, de moment tu tens que proveir el 100%, que realment la situació dels
ajuntaments
espanyols que estem intervinguts pues, no mos avantatge davant d'altres ajuntaments europeus que tenen una millor finançació, bueno, pues, són coses que també n'hi ha que pensar.
Molt bé. Doncs Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Gran variedad de lotes navideños y cestas de frutas y verduras para empresas y particulares. Elige tu lote desde 7,90 euros. Infórmate sin compromiso en el 696-766-927.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs.
perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Les 12 i 50 minuts del matí, temps com cada dijous per obrir la finestra de banda a banda, la finestra de les aules per tal de conèixer els principals projectes que s'estan executant en aquests moments des de la Diputació de Castelló. I qui obri cada dijous la finestra de les aules? Doncs el nostre company Raül Puigol, al que ja tenim preparadíssim per tal de parlar amb Salvador Aguilella. Raül Puigol, molt bon dia.
Què tal, Laura? Molt bon dia. Assistem una setmana més obrint esta finestra que ens dona la plaça de les aules, la seu de la Diputació Provincial a Castelló, per conèixer aquests projectes que s'executen des d'aquesta institució per a tots els habitants, ciutadans i ciutadanes de totes les nostres comarques. En aquesta setmana, precisament en aquesta setmana que s'han conegut les dades de l'atur que baixa tant a la província de Castelló, sempre anem al revés de la resta d'Espanya, no? Espanya puja, a la província de Castelló baixa. Anem a parlar precisament amb el diputat provincial de promoció econòmica, que és l'onder Salvador Aguilella Ramos, perquè avui mateix crec que està a Llucena, a la comarca de l'Alcalatén, visitant el centre Sedes. És un home que quan ha sigut alcalde els darrers 4 anys a Onda, va posar en marxa molts plans de treball, de perfeccionament, de formació, i han posat a l'abast de tots els ciutadans uns cursos gratuïts per fomentar el treball, per fomentar l'empleo. Seran al mes de novembre i al mes de desembre. Salvador Aguilella, bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal el día por Llucena?
Bien, soleado, unas vistas magníficas y un sitio encantador para venir siempre.
Bueno, pues en Llucena. ¿Y a qué se va a dedicar esta mañana en Llucena?
Pues a estar en un taller de empleo que la Diputación ha puesto en marcha, uno en Llucena y otro en Albocàsser, para la promoción económica de los técnicos, para ayudar, para preparar a gente de los municipios a ayudarnos a promocionar toda la zona, ¿no?
Salvador Aguilella Ramos, diputado provincial de promoción económica. ¿Qué es esto de la agenda para el empleo? Leo, formación gratuita noviembre y diciembre.
La Diputación está haciendo una estrategia de empleo, de promoción del empleo, para intentar ayudar a todas las personas de Castellón que quieran encontrar un empleo, pues ayudarles individualmente. Les hacemos un seguimiento personal, les preparamos para entrevistas, les informamos sobre ofertas que hay en toda la provincia y además se hace una formación. Entonces, esta formación, que se hacen centenares de cursos a lo largo del año en toda la provincia de Castellón, pues ahora le vamos a dar un nuevo impulso de comunicación para que en todos los bares, en todos los negocios, en todos los sitios donde la gente de cualquier municipio de la provincia de Castellón pueda ir, pues pueda ver esa oferta, informarse, apuntarse y ser un beneficiario más de esta estrategia, que al final son servicios de la administración al servicio de todos los vecinos, y lo importante es que los vecinos o las personas de Castellón conozcamos todos estos servicios para podernos beneficiar de ellos.
Por ejemplo, en Benicarló se imparte cómo diseñar objetivos y cumplir con tus propósitos. En Culla, Vinaròs y Benicarló, fomento de la inserción laboral. Son cursos de 12 horas totalmente gratuitos en Artana, ¿no? Porque en Artana dice, bueno, pues en Artana, para toda la gente de la espada, ¿no, Salvador? Crea tu video currículum de 16 horas, ¿no? O en Betxí, Geldo, Onda, Oropesa y Vinaròs, la búsqueda de empleo por internet, que también es altamente interesante, sobre todo esto va destinado más a los jóvenes, ¿no? Los que han terminado sus estudios y no encuentran hoy forma de encontrar trabajo. O redes sociales y empleo en Oropesa, en San Joan de Moró, o en Torreblanca, desarrollo personal para el empleo y el emprendimiento. El coaching no puede faltar, ¿no? El coaching motivacional y desarrollo personal que lo van a hacer en Burriana y en Vilarreal, pues no sé, les Coves de Vinromà también van a llegar, a l'Alcora, Vallduçó, a Benicàssim, con claves para superar un proceso de selección de administrativos, 8 horas de curso. ¿Algo más que quieras destacarnos en cuanto a este tipo de cursos o dónde pueden encontrar las personas que nos están escuchando ahora la información, Salvador?
Bueno, la pueden encontrar en cualquier centro CEDES, en cualquiera de sus ayuntamientos, en cualquier, por internet, en la página de la Diputación, en la página de los centros CEDES. Al final es una información que intentamos divulgar al máximo, ¿no?, para que llegue a todas las personas. Y ahora con esta nueva acción de comunicación, pues vamos a, seguro que llegará a muchísima más gente. Son cursos que les van a ayudar muchísimo, ¿eh?, y están ayudando a muchísimas personas de la provincia de Castellón a encontrar un trabajo. Entonces es importante que cualquiera que está buscando trabajo pues tenga esta información a su alcance.
¿Esto qué es? ¿El Onda Emprende, el Onda Factory, puesto a servicio de toda la provincia, Salvador?
Lo que ha funcionado en un sitio es importante trasladarlo a niveles territoriales más grandes para que más gente pueda beneficiarse de esas cosas que ya están probadas, que han funcionado y que van a seguir funcionando, y seguro que van a ayudar a muchísima gente de la provincia de Castellón.
¿Algo más sobre materia de empleo que quiera destacarnos el diputado provincial de Promoción Económica?
Pues lo que decías al principio, ¿no? Los datos del paro. Tenemos buenos datos del paro. En la provincia, en este último año, ha disminuido más de 6.700 personas apuntadas a los servicios de desempleo. Han aumentado las afiliaciones a la seguridad social también en ese mismo número, en 6.700 personas. Son buenos datos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, trabajo en el que todas las administraciones y todas las instituciones, empresas y personas tenemos que estar unidos para seguir por este buen camino y conseguir que estas cifras se consoliden y volver a las cifras donde estábamos hace 7 o 8 años y que de nunca deberíamos haber salido.
Salvador Aguilella y Ramos, diputado provincial de Promoción Económica, gracias por asomarse a esta ventana que todas las semanas abrimos, que nos da al Palacio de las Aulas para conocer los proyectos que se ejecutan, principalmente desde la Diputación de Castellón, y en este caso lo que es el asunto que nos ha traído hoy a poder saludarle, como es la Agenda para el Empleo que han puesto en marcha con formación gratuita tanto en noviembre como en diciembre.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs Laura, a mi m'han paregut de tot de interessants tots els cursos, no?, i tallers que hi ha. El que passa que només és per a persones desempleades. No és el nostre cas, afortunadament, de moment. Però que són gratuïts, i a més són molt, molt interessants. A mi això de fer un currículum per vídeo, un videocurrículum, sempre m'ha paregut curiós. No sé, tu podíem ahir en el... Fins la setmana que ve, Laura, va.
Pues sí, Raúl, a mi també em pareix molt interessant lo del videocurrículum, i per les nostres terres s'està extenent molt aquest tema, i és una forma original de presentar el currículum i que segur ajuda una miqueta més a l'hora d'aconseguir un determinat lloc de treball. Com ha comentat Raúl i com ha comentat també el diputat de Promoció Econòmica, a través de la web de la Diputació, dipcas.es, podeu consultar tots els cursos que se fan per les nostres terres i recordeu, tots ells gratuïts. I abans de marxar a actualitzar les notícies de la una de la tarda, anem a conèixer quins són els guanyadors de comprar a Vinaròs Té Premi. Recorda que s'han repartit un total de 1.200 euros entre els clients dels comerços locals. Els agraciats en el sorteig han estat Natàlia Álvarez en compra realitzada a la joieria Fam 2, Rafael López a Toteco, Ana Maria Comtes a Benetton, Pili Bort, Tere i Ramon al Mercat Municipal, Maria Dolores García a la perruqueria Raquel, Àlex Roda a la joieria Fam 2, Mari Carmen Ten a Artemio al Mercat, Maribel Querol a Benetton, Maria Àngeles Lanau a Toteco, Aitor i Bàrbara a Benetton, Ivo a l'estació de Servei Verdera i Antonio Ojeda a la xarcuteria Rosa. Tots ells rebran el xec per gastar en els comerços adherits a la campanya, revertint així la quantia del premi en el comerç de proximitat. Una altra localitat que també ha fet el mateix, ha sigut oferir vals de compra en els seus establiments, ha sigut l'Ajuntament de Benicarló, concretament a través de la Unió de Comerços, on s'han repartit també una sèrie de xecs per haver comprat als comerços de la ciutat de Benicarló els dissabtes per la tarda. Els 20 guanyadors es poden consultar en la pàgina de l'Ajuntament de Benicarló. Recorda que és ajuntamentdebenicarló.org. Arribem ja a la una de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que està passant a Espanya i al món. Nosaltres tornem una i cinc per a contar-te el que passa si propet de casa teua a la comarca del Baix Maestrat. Seran uns instants. Fins ara.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:06 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tot allò que passa a casa nostra, a la comarca del Baix Maestrat. En uns moments ens traslladem fins a Boston. Sí, sí, fins a Boston, gràcies a les noves tecnologies, ja que l'enginyer beniquerlando Ángel Alberic es troba allí precisament participant en un encontre tecnològic gràcies a que ha sigut seleccionat per la MIT Technology Review com a un dels 10 investigadors menors de 35 anys amb més projecció. Recollirem les seues impressions com a guanyador d'aquest reconeixement. També parlarem de la carxofa de Benicarló amb denominació d'origen que sabem és molt difícil de maridar i que ara, gràcies a unes jornades que s'han fet a l'Escola d'Hostaleria del Grau de Castelló, hem descobert que amb una bona cervesa esdevé la combinació perfecta. També estarem a Peníscola, on aquests dies estan rodant els exteriors de la segona temporada del Xiringuito de Pepe. A més, estem expectants per tal de veure quan s'estrena aquesta segona temporada, ja que ja s'està promocionant a Telecinco. Laura Hidalgo, des de la Film Office de l'Ajuntament de Peníscola, ens donarà complida informació sobre l'última hora d'aquest rodatge. De seguida entrem en matèria, però abans anem a actualitzar l'última hora informativa, com sempre, en titulars. Més de 100 persones assistixen a la presentació de les taules participatives de benestar social a Benicarló. Les taules començaran a treballar ja la propera setmana. Agents de la policia local de Benicarló participen en unes jornades formatives sobre accidents en el transport de mercaderies perilloses que ha organitzat el Consorci Provincial de Bombers. Ahir va tindre lloc un simulacre d'accident amb fuga de material corrosiu. El Gran Hotel Peníscola acollix el primer fòrum Hostel Tendències. Avui es clausurarà l'encontre en el que participen un bon nombre d'hostalers de tota la província. El vicepresident de Turisme, Andrés Martínez, va visitar ahir el recinte firal. Nou tall de la variant de la Nacional 340 al seu pas per Vinaròs serà aquesta tarda a partir de les 16:15 i es demana la gratuïtat de l'AP7 per tal d'evitar l'alt nombre d'accidents i les seues fatals conseqüències. La 1:08 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 20,6 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 21,4, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura de 20,4. A Morella arriben fins als 18,2 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres a la zona litoral cel completament assolellat. Temperatures com les d'avui. Les mínimes es situaran al voltant dels 14 i les màximes bregaran els 20 graus. A l'interior, mateix pronòstic a la costa, cel assolellat i lleugerament més altes les temperatures que les d'avui. Es situaran entre els 9 de mínima i els 18 de màxima. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada com cada dia per l'autoescola de Benicarló Stop & Go. I és que segons la DGT hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de la P7, a Peníscola i Alcalà de Xivert, on hi ha obres a la carretera. També a la CB14, a Morella. I per suport, recordeu que esta tarda, a partir de les 16:15, a partir de les 4:15 de la tarda, està ja la variant a l'alçada de la ciutat de Vinaròs, la variant de la Nacional 340. Així que molta precaució.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I te contem a continuació que la tecnologia sanitària està en pleno auge i això ho demostren emprenedors com el benicarlando Ángel Alberic, enginyer en telecomunicacions i màster en enginyeria biomèdica per la Universitat Politècnica de València, que ha sigut distingit per l'edició en espanyol de la MIT Technology Review, la publicació del prestigiós Institut de Recerca de Boston, com un dels 10 innovadors menors de 35 anys a tindre en compte al nostre país. Precisament des de Boston ha tingut l'amabilitat de contestar Àngel Alberic les nostres preguntes i de contar-nos què ha suposat per a ell i el seu equip obtindre aquest guardó. L'escoltem.
Em vaig assabentar del premi quan estava de vacances amb la família i des de l'organització em van enviar un correu electrònic comentant-me que havia estat seleccionat, però que guardara confidencialitat fins al 2 de novembre, que era la data de llançament de la notícia, coincidint amb l'inici del congrés MTech, no?, que organitza el MIT així a Boston. I on precisament doncs, estic ara perquè amb motiu del premi doncs, he estat invitat. El que suposa per a nosaltres, bueno, aquest premi a nivell professional suposa un segell molt potent de credibilitat i suport, no?, per a la feina que estem fent. Estem treballant molt intensament i tant per a l'equip com per a mi és molt motivador, no?, però al mateix temps ens posa tots els ulls al damunt per a seguir innovant i veure els nostres progressos. Però aquesta responsabilitat ens motiva molt. És el que ens mou poder portar resultats aplicables a la medicina actual. I, a més, òbviament no és el mateix anar a parlar amb un inversor amb aquest premi a l'esquena que sense ell. És un molt bon segell.
I és que molts dels oïdors es preguntaran què és el MIT i quina importància té dins del món de la investigació. El mateix Alberic ens ho conta.
La revista MIT Technology Review és la revista en la que l'Institut Tecnològic de Massachusetts, el MIT, analitza l'evolució tecnològica del món, no? I et dona una visió molt útil de com serà el món en els propers anys. Plasma els últims avenços en l'àmbit científic i tecnològic. Tot el que tenim avui en dia, tecnològic, els mòbils, les tablets, les xarxes socials, la bioenginyeria, l'automoció, per exemple la robòtica, que ja comencem a tindre a casa aquests robots aspiradors, no? La impressió 3D, o en definitiva la tecnologia que ens fa la vida més fàcil i que ens ha fet progressar com a societat, passa per el MIT Technology Review. El MIT és una universitat privada dels Estats Units i hem de tenir en compte que dins de l'àmbit tecnològic està catalogada com la primera universitat del món. L'admissió a l'MIT és molt rigorosa i és la universitat més selectiva dels Estats Units. La meva feina és desenvolupar tècniques que permeteixen extraure tota la informació possible de les imatges radiològiques, no? De TAC, de ressonància magnètica, de rajos X, de PET, que es generen en un hospital, per exemple. I que, a més, aquesta informació que extraiem volem que tingui a veure amb l'estat de salut o d'infermetat del pacient, no? Actualment, doncs, les imatges tenen molta informació a l'interior. Els píxels, que nosaltres cridem voxels perquè estem sempre treballant en tres dimensions, i aquesta informació s'està desperdiciant perquè l'ull humà del metge doncs té una resolució limitada, no? Molt alta, òbviament, perquè els radiòlegs en general són molt bons, però limitada en comparació amb els processos matemàtics que podem aplicar nosaltres. Per exemple, dades com el volum de la substància grisa del cervell, o les connexions, o la quantitat de grasa d'un fetge, punt a punt. I avui en dia, quan es fan una punció en una biòpsia, és un únic punt. Però nosaltres podem mapejar la grasa de tot un fetge en qualsevol lloc, i així en tots els òrgans. O, per exemple, el volum dels pulmons, el volum que és útil i el volum que no és útil, o les característiques de les cèl·lules d'un tumor. Són coses que podríem medir ja en gran part dels sistemes actuals a tots els hospitals, però fa falta per això la implantació de la nostra tecnologia, no? I per tant, el meu treball és doble. Com a investigador al grup GIBI, que és com anomenem el nostre grup d'investigació, que és el grup d'investigació biomèdica en imatge de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, de l'Hospital La Fe, i ahí treballem les noves idees i comencem investigant en com adreçar els problemes que sorgeixen en l'àmbit de l'hospital, dels pacients o del nostre àmbit, que és en concret el dels biomarcadors d'imatge. Doncs, per exemple, si ha eixit un nou fàrmac que ataca els vasos d'un tumor, doncs nosaltres ens preocupem de crear tècniques que permeteixin treure una mesura de si aquest fàrmac funciona o no en un pacient, encara que l'ull humà no siga evident, encara que vegem la imatge no ho puguem apreciar.
Àngel Alberí, recordem, és director científico-tècnic del grup de recerca biomèdica en imatge de l'Hospital Universitari Politècnic La Fe de València. Ha fundat Quivim, una empresa que ofereix a la comunitat mèdica serveis de diagnòstic concorde a les possibilitats de les noves tecnologies i que doten d'una major precisió a les anàlisis. El seu spin-off es troba dins de l'Institut de Recerca Sanitària La Fe en el projecte Biopolo, on apliquen la seva recerca en imatges en l'empresa. Alberic va acabar la carrera l'any 2007 i va estar treballant a la clínica Quirón, on també va desenvolupar temes d'imatge mèdica. És per això que l'any 2012 va fundar Quivim, una empresa de la que també se n'està molt orgullós i de la que ens parla a continuació.
El meu paper és també com a fundador i director de Quivim, que és una companyia, una xicoteta empresa que vam muntar i que a més està suportada per la FE, baix el que ara anomenem acord de spin-off, on tenim un conveni per a poder instal·lar-nos al mateix hospital i estar més prop dels problemes, no?, que solucionem i dels metges. La fe per a nosaltres és com el nostre banc de proves en imatge mèdica i tot el que desenvolupem s'instal·la de manera preliminar allí.
I és que per al responsable del grup de bioenginyeria del CSIC, a Espanya, i coordinador del grup temàtic CEA Bioenginyeria, Ramon Ceres, el treball d'Àngel Alberic té un gran potencial d'ús. El membre del jurat dels Premis MIT Technology Review, en espanyol, Innovadors Menors de 35 anys, Espanya 2015, destaca que el problema abordat és d'una gran importància amb repercussió social, clínica i científica en l'àmbit internacional. Des de la mañana de Copen, el maestro, la nostra més sincera enhorabona per aquest jove investigador benicarlando. Moltes felicitats a Àngel Alberic.
La mañana en el Maestrat, Laura Puig. La mañana en el Maestrat, Laura Puig. La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champagne y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaros, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
A continuació, la mañana de Cope en el Maestrat, anem a parlar de la carxofa de Benicarló i del maridatge amb la cervesa. Una combinació perfecta, i d'això ho saben molt bé els membres del Consell Denominador d'Origen de la Carxofa de Benicarló. De fet, el seu president, Francisco Lluch, va participar a unes jornades que se van fer a l'Escola d'Hostaleria del Grau de Castelló. Francisco Lluch, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Conta'ns com va ser aquesta jornada on, podríem dir, se va jugar, no?, a maridar la carxofa de Benicarló en la cervesa.
Pues sí, ens van demanar la col·laboració fa bastants dies de l'Escola d'Hostaleria de Castelló per fer un guisar les carxofes marinades en cervesa. I ahir ens van invitar a l'acte final, diguéssim, allí on acompanyen els alumnes, i la veritat és que va ser molt positiu els sabors i la textura de la carxofa mesclar en altres productes i, per suposar, en cervesa.
Quins platerets van cuinar estos joves aprenents de cuina? Alguns dels que ens pogués contar i que digués, pues bueno, jo me quedo en este perquè amb la cervesa la veritat que maridava molt bé la carxofa.
Sí, ens van explicar una miqueta allí, vam fer uns plats en mandarina, en carxofa i cervesa en mandarina, i després ara està molt de moda les flors comestibles, també uns adornos de flors comestibles. I després vam fer un altre en formatge, que està molt bo, i també, per supost, en les flors, en les seues floretes, i la veritat és que les vam catar després i trixar en un sabor de boca que era increïble, que allò donarà la mescla de tots aquells productes en la carxofa i la cervesa, donarà aquell sabor tan bo i que la boca que es quedarà tan deliciós el producte.
La veritat que, a més, tenim a la nostra província bons aprenents de cuina i que saben treballar un producte tan nostre com és el cas de la carxofa,
sí.
I que jo tinc que dir que no és fàcil, no?, veure en quin vi o en quina cervesa la poses, no?, o la tastes.
Sí, bueno, hi havia diverses varietats de cervesa, ara jo no me'n recordo, no s'havia dit, hi havia la rúbia, hi havia una de morena més cor, diguéssim, i per cada plat li lligava una, però el que sí que és, ells van estar contentíssims de que la carxofa, l'únic producte que hi ha en denominació d'origen a la província, pues que ens van prestar, per supost, a col·laborar amb ells, ens vam enviar carxofes, i va quedar molt bé. Allí hi havia autoritats de Castelló i la veritat és que va ser un acte molt, molt bonico.
I un acte on, d'alguna manera, a banda de promocionar el maridatge entre carxofa i cervesa, serveix sobretot per tal de promocionar-se, no?, a la DEO de Benicarló, de la carxofa.
Exactament, allí estava la premsa, per suposar, i això ens ajuda a donar-nos publicitat, que ens va bastant bé.
Bueno, pues ja sabem que la carxofa maride molt bé amb la cervesa, així que en la pròxima festa de la carxofa, sobretot, a veure si provem més cervesa, no?, en carxofa.
Sí, la veritat és que sí. A veure, i ells també se van prestar a vindre a participar en la festa, perquè hi havia un grup de joves allí molt prometedors. La veritat és que molt bonico, molt, molt, molt ben preparat tot. I entonces ens van prestar també a vindre a la festa i fer, per exemple, els guisats estos en carxofa en cervesa.
Per cert, Francisco, no sé si te posen un apuro, tu has provat la cervesa de carxofa?
Sí, que se fa perquè també participen en Natros en la festa, l'any passat ja van estar allí en Natros, i sí, és molt bona, la veritat, que tinc que dir.
Home, n'hi ha que promocionar tot el nostre,
claro,
no?
Sí, clar que sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs Francisco Lluch, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló, moltes gràcies per acostar-nos una miqueta a aquesta jornada en la que vau a participar vosaltres a tocar dels membres i dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria del Grau de Castelló. Gràcies i bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres per estar sempre al costat nostre. Moltíssimes gràcies, eh? Us ho agraïm de tot cor. Vale, bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I avui anem a acabar el programa de la mañana de COPE en el Maestrat parlant del xiringuito de Pepe, que ja ha tornat a Peñíscola per tal de rodar escenes que corresponen a la segona temporada. Tenim amb nosaltres a Laura Hidalgo, que és la responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com està anant el rodatge d'aquesta segona temporada del xiringuito de Pepe? Perquè hem vist que ja ha desembarcat tot l'equip i ja han començat, no?, a treballar.
Sí, durant tota la setmana estaran treballant. Malauradament el dilluns no es va poder rodar, que primerament estava previst que comencessin, però com que feia tan mal temps i feia tant de vent, ja des de la setmana passada, dijous, divendres, la previsió ja així ho indicava, des de Madrid ja es va canviar el pla de rodatge, així que van començar el dimarts i acabaran durant el cap de setmana, quan acabin de fer totes les seqüències. Així que tindrem xiringuito fins al cap de setmana, probablement, sí.
Molt bé. Ha despertat curiositat, com sempre, o ja Peñíscola està acostumat a ser un set de rodatge?
Bé, la gent que és de fora sí que s'atura, perquè com pràcticament sempre les escenes d'exteriors que acostumen a ser doncs 15 o 16 minuts cada capítol que s'emet del xiringuito, és a dir, que és bastant, apareixen a la pràctica totalitat tots els protagonistes, així que cada vegada que roden exteriors aquí venen pràcticament la totalitat dels actors, no? En aquests dies, doncs qualsevol que s'apropi a Peñíscola pot veure Santa Emilia, Blanca Portillo, Jesús Bonilla i a bona part dels nous actors que no van sortir encara la primera temporada i que ja estan a punt de sortir a la segona. Així que sí, la veritat és que veure actors i actrius que criden tant l'atenció i que són tan famosos pel poble sempre desperta expectació. Val a dir que molta gent dels veïns del municipi ja estan bastant acostumats i, de fet, pràcticament la majoria dels figurants que hi participen ho fan cada vegada que venen. Per tant, la familiaritat entre els veïns que estan involucrats en el projecte, els restaurants i bars en els que acostumen a anar per la zona a la que es desenvolupen els rodatges, ja hi ha certa familiaritat i naturalitat que els actors també agraeixen, eh?
Podríem dir que s'ha convertit ja en una xicoteta família, no? Perquè si mirem els perfils de les xarxes socials, sobretot Instagram, que aquests dies està sent la protagonista, no? Tothom, quasi tots els protagonistes, els actors, estan penjant fotografies de Peñíscola, no? I parlen precisament com si estigueren ja a casa d'ells, eh?
Sí, la veritat és que això és meravellós perquè no forma part de l'estratègia dissenyada promocional de la sèrie, sinó que és una qüestió que surt de forma natural de cadascú dels actors i de forma espontània. I això és fantàstic perquè quan, per exemple, Dani penja una foto i sobre el amanecer, no?
Ixa m'encanta.
Exacte, amb la silueta de Peñíscola. O Santi Millán se'n va al Parc Natural a fer bicicleta i penja fotos espectaculars del Parc Natural de la Serra d'Irta. Doncs realment és un regal per nosaltres, perquè ells són grans, són prescriptors de llocs bonics, no? I que vinguin aquí a rodar una sèrie ja és meravellós per nosaltres, però que facin o comparteixin les seves emocions o el que viuen aquí entre nosaltres i la bellesa del nostre poble, doncs és és que no tinc ni paraules. Jo amb això estic molt, molt agraïda, perquè de veritat ho fan d'una forma molt espontània i és algo que tots agraïm, evidentment.
Laura, quan parlem amb tu sobre el rodatge de Juego de Tronos i la repercussió mediàtica, no?, que havia tingut, i l'econòmica, no?, sobretot la rendibilitat que li havíeu tret vosaltres publicitàriament a Peñíscola, en el cas de Chiringuito de Pepe, evidentment les xifres seran menors, estem parlant d'una sèrie espanyola, però també les dades són importants, no?
Sí, penseu que durant la primera temporada, que es va emetre el 2014, es van emetre 10 capítols i en cap dels 10 capítols van baixar del 18-19% d'audiència. Això vol dir entre 3 i 4 milions d'espectadors cada vegada. Això són 3-4 milions de persones que estan veient Peñíscola al llarg de 15-16 minuts durant l'hora que dura el capítol. Aquesta publicitat, si nosaltres l'haguéssim de pagar, cada capítol suposaria aproximadament 1,2 milions d'euros. Per tant, és una qüestió que primer seria inassumible per l'administració pública en aquests moments, i en segon lloc, tot i que no és una sèrie com Juego de Tronos, perquè Juego de Tronos té una dimensió internacional i un públic potencial de més de 100 milions d'espectadors, estem parlant que és una sèrie que parla de la nostra quotidianitat, que parla de les vacances o del lloc de vacances on han vingut centenars de milers de famílies espanyoles que probablement l'estan veient a la tele. Estem parlant d'una sèrie que també té un perfil, és una sèrie blanca, que es diu, es defineix en l'argot televisiu. Això vol dir que és una sèrie per un target, un públic familiar, que precisament coincideix amb el nostre perfil de turista predominant. Per tant, tot i que la seva promoció o impacte mediàtic no és comparable a Juego de Tronos, la sèrie de Chiringuito de Pepe a nivell promocional pel nostre destí és molt eficient, perquè va directament al mercat nacional, que és el nostre principal mercat emissor de turistes, amb al voltant del 80%, i a més va directament al target, al públic objectiu que podria interessar-se en un lloc de vacances com és Peñíscola, que és el públic familiar. Per tant, jo crec que la rendibilitat està més que demostrada, i aquesta segona temporada, que s'ha endarrerit a l'estrena i que estem esperant pels propers dies, ho tornarà a ser. La veritat és que les expectatives de la cadena també són molt bones i esperem que torni a tindre molt d'èxit.
Esperem que es complisquen totes les expectatives i sobretot que vagi molt bé el rodatge per al que queda de setmana, que no ens ploga, que sembla que no, que donen un cel assolellat per al que queda de setmana i per al cap de setmana, i que se puga treballar, evidentment, en bones condicions. Laura Hidalgo, des de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola, gràcies una vegada més per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Gran variedad de lotes navideños y cestas de frutas y verduras para empresas y particulares. Elige tu lote desde 7,90 euros. Infórmate sin compromiso en el 696-766-927.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
I marxem, no tenim temps per a més. Programa molt intens el que hem viscut en el dia d'avui, així que nosaltres se n'anem. Te deixem ara en els companys de la cadena COPE, que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, demà a partir de les 12:30, al 101.6 de la FM. Fins demà.